Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Els municipis de les Balears acceleren l'aprovació dels seus plans d'emergències davant l'increment de les freqüències d'episodis com les danes i les fortes tempestes. Si fa dos anys només 5 municipis de les illes en tenien, ara ja són una quarantena els que han aprovat o bé estan en fase de tramitació. Són protocols d'actuació per protegir la població envers inundacions o fenòmens meteorològics virulents. Pablo Carris és el director general d'Emergències.
Con independència de si s'està en zona inundable o no, lo importante es el impulso que se le tiene que dar a los PEMUs y conseguir que todos los ayuntamientos tengan los PEMUs para que puedan estar preparados frente a cualquier tipo de riesgo, no solo a la inundación.
Els ajuntaments de les illes es preparen a davant les conseqüències de pluges torrencials just avui que, a part de València i de Catalunya, hi ha activat l'avís vermell per fortes precipitacions. Alguns municipis han suspès les classes i s'ha alertat la població mitjançant missatges als telèfons mòbils. Aquí, a les Balears, aquest dilluns, dia 29 de setembre, hi ha activat avís groc, tot i que les pluges més fortes s'esperen per demà dimarts. Hi ha, però, altres qüestions destacades de l'actualitat. El govern detecta gairebé 1.500 establiments turístics amb llicència que no pagaven l'impost de turisme sostenible.
Fins ara se n'han registrat 570 de manera voluntària després de rebre el requeriment del govern. La resta, si no poden acreditar que no s'han comercialitzat, seran donats d'alta d'ofici.
I 118 persones han arribat de manera irregular a les Balears aquestes darreres 24 hores.
Ho han fet amb 7 embarcacions que han estat interceptades a Formentera i al sud de Mallorca. Que amb aquestes ja són 5.850 les persones que han arribat a les Balears amb aquest tipus d'embarcació enguany i ja superen la xifra de l'any passat, de tot 2024.
I la decisió de Gama de deixar de comprar llet a 3 vaqueries de Mallorca posa en risc la continuïtat d'aquestes explotacions.
En concret, parlam de Ses Veles, Sant Bernat i Sant Carbó. Enguany ja han abaixat la persiana a altres dues granges, Son Suau i Can Peixet, una situació que, segons els sindicats agrícoles, podria precipitar la desaparició de la històrica marca Làctia. Joana Mascaró és la gerent de Unió de Petits Agricultors.
Si deixen de recollir llet, així com han avisat en els ramaders, que d'aquí mig any deixen de recollir a un i d'aquí un any els altres dos, com pot funcionar mai a Gama sense la llet? Crec que és lògic. El que entenen altres és que si deixen de recollir llet, vol dir que a Gama pues, tanca.
I avui també fem un cop d'ull a la situació de l'oliva. És a punt de començar-ne la collita i la producció podria ser enguany més baixa que l'any passat.
I això, segons els experts, podria fer pujar de nou els preus de l'oli d'oliva, tot i que es descarta que arribi als nivells de fa dos anys. Tolo Cervera és el president de l'Associació de Distribuïdors de les Balears.
Que si ara, aquest dia encara, plogués i ses oliveres, el que fa soli, poguessin recuperar un poc, quedaria totalment estabilitzat. Si no, és molt possible que sí que hi hagi pujades, però no seran en cap cas les que vàrem veure fa dos anys.
En aquesta primera hora d'informatiu serem en directe a una finca de Mallorca per conèixer com fan front en aquest inici de la collita de l'oliva. I abans, en els esports parlarem del pilot balear Joan Mir, que ha tornat al podi al Gran Premi del Japó. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El mallorquí Joan Mir va ser tercer al circuit de Motegi i torna així a pujar-se a un podi del Mundial de MotoGP. 4 anys després, Mir va arribar per darrere de Bagnaia i de Marc Márquez, que amb la segona posició va proclamar-se campió del món. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va empatar a la pista del Manzanares 2-2. En futbol, l'UD Eivissa ha perdut el primer partit d'aquesta temporada 2-0 i el camp de l'Atlètic de Madrid B. I el Mallorca començarà demà a preparar el partit de dissabte contra l'Atlètic a Sant Mamés. Després de la victòria contra l'Alavés, els vermells són, quan falta un partit per disputar-se, 18 anys amb 5 punts.
I pel que fa al temps, com vos deia, avui està previst que arribin a les Balears les primeres precipitacions del temporal que ja afecta la península. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tenim per davant una jornada bastant inestable a causa de la combinació de diferents factors. D'una banda, un centre de baixes pressions vinculat a l'ex-huracà Gabriel, situat ara mateix al sud de la península. D'altra banda, també tenim un sol d'aire fred a les capes altes i també vent de llevant carregat d'humitat. La combinació d'aquests factors donarà lloc en aquestes precipitacions locals, però intenses. A primeres hores del dia, aquestes ja han afectat a la zona de la façana mediterrània de la península. Han destacat uns 62 litres per metre quadrat a l'aeroport de València o també uns 53 litres per metre quadrat a Tarragona. Hem de dir que durant tot el dia l'avís vermell per pluja i tempesta continuarà actiu tant a Tarragona com a Castelló de la Plana i també a punts de València. Aquí, a les Illes, en canvi, tindrem avís groc durant tot el dia i també durant una bona part de demà. Durant les hores centrals tindrem pluges locals però intenses que podran afectar a punts de les Pitiuses, al nord i ponent de Mallorca, així com també cap al ponent de Menorca, tot i que el gruix d'aquestes pluges arribarà a partir de demà. Durant la matinada començaran afectant a les Pitiuses i avançada la jornada entre el migjorn, ponent i també llevant de Mallorca. D'altra banda, avui, com hem dit, tindrem aquesta entrada entre de vent fluix i moderat de llevant, que complicarà també el panorama marítim. Ara mateix tenim a Mallorca 17 graus a Vilafranca, 20 a Sa Pobla i 21 a Palma. A Menorca, 20 graus a Mahó i 21 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 23 graus a Santa Eulària i 23 també a Eivissa.
I són ara les 7:06. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i en Sant López. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten poc dies per complir-se 8 anys de la pitjor catàstrofe de les darreres dècades a Mallorca, la torrentada de Sant Llorenç, amb 13 persones mortes, avui vos avançam que prop d'una quarantena dels 67 municipis de les Balears ja tenen aprovat en tramitació el seu pla d'emergències. Fa 2 anys, només 5 ajuntaments el tenien. Un protocol d'actuació d'obligar compliment a davant situacions crítiques com inundacions o fenòmens meteorològics virulents. L'objectiu és protegir la població d'episodis com les danes cada cop més recurrents. Aquí, a les Balears, el Torrent Gros d'en Barberà i Sarriera Palma estan considerades l'àrea de risc potencial significatiu més inundable de totes les illes, segons un article d'investigadors de la UIB que s'acaba de publicar en una revista internacional.
En aquests moments, la Direcció General d'Emergències del Govern està fent una revisió dels punts geogràfics amb risc d'inundacions, tenint en compte les potencialitats en desastres naturals per la proximitat, per exemple, als nuclis urbans. La realitat és que les taques negres són quantioses, ja que molts municipis de les illes s'ubiquen a prop dels torrents. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, confirma que a partir d'ara els plans estan obligats a adequar-se a allò que diu l'Inumbal.
Los ayuntamientos, con independencia que estén o no en zonas inundables, tienen obligación de tener el plan de emergencia municipal, que tienen obligación de tener plan de acción local para inundaciones específicamente, lo desarrollen y lo integren en el PEM. No todo el riesgo de inundación tiene el mismo impacto, ¿sí? Y de hecho se está ahora mismo en revisión de las zonas inundables por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos para poder ajustar mejor la valoración y cuantificación del riesgo.
Els plans que treu endavant cada ajuntament cerquen una resposta immediata quan es declara una emergència. Per aquest motiu, es pretén que els consistoris manegin un protocol que s'activi quan es decreti un avís per inundacions o tempestes que amenacin a la població. Avui dia hi ha 9 municipis que tenen el pla vigent, entre els quals Palma, Sant Llorenç, Campos, Sant Josep i Ciutadella i l'illa de Formentera. Per contra, Manacor i Solla, zones potencialment inundables, encara no manegen el seu pla.
I a Sant Llorenç fa un poc més d'un any que tenen aprovat definitivament el PEMU i el Pla d'Actuació davant les Inundacions. En el municipi tenen 57 punts crítics. Com funciona?
En el moment en què s'activen els avisos per torrentades amb l'índex de gravetat 1 i l'avís groc-taronja de l'AEMET, el protocol ordena el desplegament de tots els agents de la policia local, així com la brigada municipal i els regidors de l'Ajuntament. Jaume Soler es balla de Sant Llorenç.
S'han d'assegurar que aquests punts crítics no siguin conflictius. Per tant, s'ha de senyalitzar, s'ha d'avisar a la població que s'ha de prohibir aparcar o llevar vehicle en els xarxes que tinguin estacionat en aquestes zones, i tot això s'identifica també en tancs de carrers a través de tanques. I si és necessari, doncs, arribem al punt que se pot inclús denunciar els vehicles i ve la grua
A les Balears s'han identificat 11 torrents que afecten fins a més de 40 hectàrees de risc potencial significatiu d'inundabilitat.
En tot cas, els elements que fan una àrea més vulnerable a torrentades catastròfiques estan pendents d'afinar. La Universitat de les Illes i l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències presentarà aquesta setmana una recerca sobre la vulnerabilitat social davant de riscos d'inundacions al Pla de Palma, la conurbació Palma-Marratxí. Joan Estrany és director del RISBAL.
Si desbordassin a la vegada, perquè a més tenen situacions sinòptiques meteorològiques força concomitants, provoquen el desbordament. El punt crític d'aquest desbordament és el parc de bombers de Palma.
A més, en els pròxims dies, les conselleries d'Educació i de Presidència presentaran un projecte dels primers a tot l'estat espanyol que pretén educar els alumnes de les Balears en autoprotecció i en prevenció davant catàstrofes naturals.
Tenemos un trabajo intenso entre educación y emergencias para poder traernos a Baleares el programa, la obligación que ahora mismo se tiene en materia de educación de dar determinadas materias vinculadas con la seguridad de la población, la protección civil y las emergencias.
Els avisos s'emeten a la població per xarxes socials públiques i alarmes als mòbils. I València i altres municipis de la província han suspès avui les classes per l'avís vermell per precipitacions, que es preveu que estarà activat durant tot aquest dilluns. S'han activat els plans especials d'emergències a part de la península, per exemple, Catalunya, també al sud de Tarragona, on es manté actiu un avís vermell fins a les 8 del matí. A hora baixa es varen enviar missatges per alertar del risc als telèfons mòbils mitjançant el sistema S-Alert.
Fins ara, allà on la pluja ha caigut amb més virulència, ha estat a la zona pròxima al Parc Natural dels Ports, a Tarragona, amb 50 litres per metre quadrat en manco de mitja hora. Allà, com a València, també s'ha decidit suspendre l'activitat a 3 escoles. La pluja ja ha dificultat la circulació en importants carreteres com l'AP7. Rosa Mata és portaveu del Centre d'Emergències de la Generalitat de Catalunya.
Con esta indicación de reducir al máximo la movilidad, las actividades al aire libre y después pues también, sobre todo, no acercarse pues cerca de ríos, en zonas inundables y en ningún caso intentar cruzarlos, y a los municipios pues poner el máximo de efectivos que tengan a vigilar estas zonas.
A la Comunitat Valenciana, el record de la dana catastròfica de fa manco d'un any encara és molt viu i la Generalitat ha anunciat que es dupliquen els efectius del servei de l'1-2 i ja s'ha celebrat la reunió entre les administracions implicades. Pilar Bernabé, delegada del Govern Central a València.
Hemos ya puesto un operativo especial por parte de Guardia Civil para que pueda tener presencia en las zonas donde también se han determinado que podrían tener una principal atención por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También, por supuesto, la unidad militar de emergencias que está preparada.
A la ciutat de Saragossa, les tempestes també han caigut amb força i els bombers han hagut de fer una trentena de sortides. Han auxiliat diverses persones que havien quedat atrapades en els seus vehicles a causa de l'aigua, encara que cap no ha estat crític.
A les Balears també hauran d'estar pendents a les possibles tempestes, tot i que la pitjor part s'espera demà.
De moment, avui ja s'ha activat l'avís groc a les Pitiüses i a les 10 es farà a Mallorca i a Menorca. Els avisos taronges de l'AEMET estan previstos a partir de la pròxima mitjanit, tant a Mallorca com a les Pitiüses.
I prèvien aquestes precipitacions, els bombers de Mallorca ja varen haver de fer ahir diverses actuacions per trobar excursionistes amb problemes a diferents punts de l'illa.
A Capdepera, efectius del Parc de Manacor i del Grup de Rescat de Muntanya varen atendre la cridada d'una parella que practicava barranquisme a Cala Agulla. Un d'ells s'havia torçat un peu. Andratx, tres persones d'uns 70 anys es van desorientar i no sabien com tornar. Es varen trobar sense aigua ni roba d'abric i els van localitzar els bombers del Parc de Calvià. I a Mortits, una dona es va perdre d'un grup de persones d'entre 60 i 70 anys. Van iniciar la recerca efectius del grup de rescat de muntanya de Solla. Aquestes actuacions es varen produir a hora baixa, com dèiem, de manera gairebé simultània. Hores abans, els bombers també varen rescatar dues persones que eren d'excursió al torrent de Coa Negra. Eren un home i una dona que finalment es trobaven en bon estat. En un primer moment es va activar l'helicòpter Samilana, que va revisar si es trobaven en diversos avancs, ja que la informació que van facilitar els testimonis no era precisa.
7:14.
Una agressió por la calle, una pintada en tu portal. un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El futur de Gama penja d'un fil i el sector ramader de Mallorca dona l'alarma. La decisió de la companyia de deixar de comprar llet a tres vaqueries, Sesvales, Son Bernat i Son Carbó, posa en risc la continuïtat d'aquestes explotacions. Enguany ja n'ha baixat la persiana dues granges més, són Son Suau i Can Peixat, una situació que, segons els sindicats agrícoles, podria precipitar la desaparició de la històrica marca làctia.
A Miquel Benrell, de la vaqueria Son Carbó, fa només uns dies que Gama li va comunicar que deixava de comprar-li la llet, una notícia que ha estat un cop dur, ja que enguany ha invertit 2 milions d'euros per modernitzar la maquinària agrícola.
Dilluns ens van comunicar que no ens compraven més llet, que d'aquí un any tancaven i que ens cercaven la vida, que ens ajudarien el que poguessin a trobar una sortida, i ens van oferir la seva marca i les instal·lacions. Ens ha estat una estocada molt forta, clar, amb una vaqueria nova, una inversió tan grossa, pues, encara que te diguis que és el únic comprador que no vol més llet d'aquí un any, és bastant complicat.
Aquesta mesura afecta directament tres vaqueries, Sesvales, Son Bernat i Son Carbó, que fins ara subministraven a la marca que és propietat del grup DAM. Joan Mascaró, gerent de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders, lamenta el risc de perdre una part essencial de la indústria ramadera de l'illa.
Si deixen de recollir llet, així com han avisat en els ramaders, que d'aquí mig any deixen de recollir a un i d'aquí un any els altres dos, com pot funcionar mai a Gama sense la llet de... sense llet? Crec que és lògic. El que entenen altres és que si deixa de recollir llet, vol dir que a Gama, pues, tanca.
També Joan Gaià, d'Unió de Pagesos, lamenta l'estratègia de DAM que ha reduït la distribució de Gama a les Balears mentre introdueix alternatives catalanes als establiments de les illes.
Que el grup DAM ha tingut una estratègia per empetitir el seu propi mercat, perquè Mallorca és molt petit i l'altre mor arriba i a la distribució de l'hostaleria, la llet a Gama s'havia deixat d'oferir i s'oferia en el seu lloc la llet de Poetona, que és del grup DAM, també.
D'altra banda, el conseller d'Agricultura recorda que DAM ha estat beneficiària de fons europeus que haurà de retornar si no manté l'activitat. Joan Simonet parla del pla a les instal·lacions de Sant Morro de Palma, que està valorat en 42 milions d'euros i que es va anunciar com un motor de la modernització del sector, que incloïa també una microcervesera de Rosa Blanca, una planta de processament de lactis i un centre logístic.
També molt sorprèn, perquè Gama va presentar fa menys de 2 anys conjuntament amb el grup ODAM, un projecte estratègic, si li va declarar el govern, que incluïa la producció i comercialització de llet, amb la qual també veurem mem si s'ha de revisar aquesta declaració de projecte estratègic.
La Unió de Petits Agricultors i Ramaders recorda que la desaparició de les explotacions lleteres tindria un efecte devastador sobre tota la cadena. Veterinaris, serveis tècnics, compres conjuntes i trasllats depenen directament de les granges de vaques.
I amb l'arribada de la tardor comença la collita de l'oliva, amb una producció que podria davallar en relació amb l'any anterior, sobretot si no plou. En les pròximes setmanes, a zones com el sud de la península, que és on es concentren la major part d'explotacions. Això en podria fer pujar de nou els preus de l'oli d'oliva, tot i que els experts descarten que arribi als nivells de fa 2 anys.
Tot perquè el preu de l'oli d'oliva està molt vinculat al de les collites. De fet, l'any passat va ser bona i aquest és un dels motius pels quals els darrers mesos s'havien mantingut relativament baix en comparació al 2023-2024. Les marques blanques a uns 5 euros al litre. Alfonso Rodríguez, és president de l'Associació de Consumidors Consubal, explica que també hi té veure la demanda.
Pasamos de dejar de consumir aceite de oliva como consecuencia del precio, Y esto lo que hizo fue que al bajar la demanda bajara también los precios. Una vez que el precio se estabilizó, ha aumentado nuevamente la demanda y es básicamente lo que está haciendo que los precios empiecen a subir.
Tolo Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors de les Balears, preveu que si pugen els preus de l'oli d'oliva ho faran menys que en l'anterior ocasió.
Que si ara, aquest dia encara, plogués i les oliveres, el que fa soli, poguessin recuperar un poc, quedaria totalment estabilitat. Si no, és molt possible que sí que hi hagi pujades, però no seran en cap cas les que vàrem veure fa dos anys.
De fet, segons els distribuïdors, els preus dels aliments es comencen a estabilitzar després de la pandèmia, moment que es va iniciar un període de molta volatilitat. Consumat lamenta que això ha fet canviar els hàbits de consum entre les famílies més desfavorides, que han hagut de prescindir en la data de productes sans, però més cars, com ara, per exemple, el peix i el mateix oli d'oliva, i recorda que una de les claus per abaratir el cistell de la compra és planificar bé els menús setmanals.
I també, doncs, parlant del preu de l'oli d'oliva, justament avui que l'Institut Nacional d'Estadística ha de publicar la xifra avançada de l'IPC del mes de setembre. El mes d'agost, recordem-ho, la inflació interanual es va situar en el 3,2% a les Balears, mentre que l'Estat va ser del 2,7%.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I el govern ha detectat 1.475 establiments turístics amb llicència que no pagaven l'impost de turisme sostenible. L'executiu els ha requerit que registrin de manera voluntària el cens d'aquest gravàmem i ja ho han fet gairebé 600. La resta, si no poden acreditar que no s'han comercialitzat, seran donats d'alta d'ofici de manera que hauran de pagar igualment l'impost.
Una picaresca que s'ha detectat després que el govern i també els consells insulars han compartit les seves dades sobre els registres d'activitat turística. Una vegada formalitzada l'alta al cens, es verifica la data d'inici de l'activitat declarada pels titulars i s'efectuen, de fet, les liquidacions de l'impost amb efectes retroactius.
Aquestes dades s'han donat a conèixer just al final de la temporada turística. Precisament, el sector del lloguer de cotxes fa un balanç positiu d'aquest estiu. Enguany, diuen, s'ha signat una xifra similar de contractes. La de l'any passat s'escurça, però, diuen, la durada de la reserva. Si abans era de 6 dies i mig, enguany, la mitjana dels dies de lloguer n'han estat 5.
Que això és un 14% manco que es posen de lloguer per contracte. Un dels majors contratemps en aquest moment, asseguren, ha estat la limitació de vehicles a Eivissa i Formentera. Afirmen que això ha creat incertesa i inseguretat jurídica. Julio Nieto és el president de la patronal de cotxes de les Balears.
Si lo que queremos hacer es pues, tener un turista, un turismo sostenible, primero lo que tenemos que hacer es sentarnos, analizar los datos y crear una ley de turismo sostenible. La principal es que sean empresas del sector. Este año lo que ha ocurrido es que se han presentado empresas, han pedido cupo que no tienen nada que ver con el sector. Y eso obviamente lo que ha hecho ha sido quitar cupo al resto de empresas que se dedican al sector del rentacar.
I avisa, l'Ajuntament aprovarà mesures de protecció pels taxistes després de les agressions patides per alguns d'ells aquest estiu. La Federació Insular del Taxi diu que no és la primera vegada que passa aquesta temporada i que en moltes ocasions les agressions no es fan públiques. Tenen mesures com un botó del pànic, com en pares, però la Federació assegura que no és suficient. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Eivissa, Rubén Sousa, confirma que aquest hivern canviaran el reglament del taxi per aprovar millores en la seguretat.
Es un sistema de grabación interno en el cual pues tendrá una validez legal y también pues tendrán el conocido botón del pánico conectado con la policía que a través de esa localización GPS pues la policía podrá acudir de una forma más rápida sin que el cliente sepa que se ha activado. Este invierno aprobaremos el reglamento, la modificación del reglamento para que los taxis puedan instalar este mecanismo.
I a Mallorca, els veïnats de Marratxí fa 5 anys que lluiten per evitar la construcció d'un parc fotovoltaic de grans dimensions als terrenys d'Aena. Aquest diumenge, prop de 200 persones de la plataforma Som Bonat Pulmó Verd s'han tornat a concentrar contra el nou pla d'inversions aeroportuàries anunciat pel president Pedro Sánchez.
La plataforma denuncia que el projecte suposarà un fort impacte ambiental, diuen, i la destrucció alhora d'un espai públic molt utilitzat pels mateixos veïnats. També retreuen al govern central donar suport a la iniciativa i critiquen la falta de diàleg i transparència per part d'Aena. Tot això després que el batlle del municipi contactàs la setmana passada per carta amb Pedro Sánchez per mostrar-li la disconformitat. Manel Gomàriz és portaveu de la plataforma Pulmó Verd.
des de Madrid, veuen això a 8, diuen, clar, aquí un greenwashing per rentar de blanc les nostres contaminacions i vendre'ns una moto verda, que nosaltres som ecologistes, jo també som del GOP i de Greenpeace, però nosaltres estem dins renovables sí, però així no. I això és de la que se tracta. Ells volen dur més energia a Sant Joan, amb un projecte claríssim, a més, per dur més avions a Sant Joan, més contaminació, més saturació turística, i un projecte que té una despesa brutal.
La plataforma ha avançat que aquesta ha estat només la primera d'un seguit d'acció, en diuen, i també mobilització per intentar aturar la construcció de la planta. I passen 25 minuts de les 7 del matí. El tercer sector reclama una adequació salarial dels treballadors. El Comitè Intercentres de la Fundació d'Ajuda i Suport a la Dependència es reuneix avui amb la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència. L'objectiu és que l'administració presenti una proposta concreta que doni resposta a la històrica reivindicació. El comitè no descarta convocar una vaga si no s'arriba a un acord.
Una reunió que hi assisteixen avui representant del sindicat del CCIP i USAE, que integren justament aquest comitè. Un cop finalitzada, el contingut es compartirà a les assemblees convocades per aquesta mateixa jornada, on es decidirà de manera col·lectiva la postura de la plantilla, inclosa la possibilitat, com dèiem, de convocar una vaga indefinida. Ho ha explicat a IB3 Ràdio Marina Martínez, presidenta del comitè.
És una qüestió de justícia que tots els treballadors i treballadores de la Fundació rebin el salari digne que toca, d'acord amb les funcions anàlogues que fan els nostres companys en altres institucions. No donarem una passa enrere, la jornada demà serà decisiva i, segons la resposta de la consellera, la balança s'inclinarà cap una banda cap a l'altra, tenint claríssim que anirem a vaga si fa falta, perquè ja són els mateixos treballadors els que ens estan reclamant fer una aturada.
I els que ja han començat la vaga són els socorristes de les Balears. En la primera jornada han respectat els serveis mínims establerts al 100%, però no serà així, diuen, diumenge que ve si Emergències no reuneix amb ells abans. Els treballadors denuncien precarietat econòmica i manca de seguretat. Cristian Meloños, el portavoz del sindicat.
Nosotros creemos que es una necesidad. Nosotros somos el primer elemento estatal en playa. Todo lo que sucede, si te roban, hay un problema de acoso, si te estás ahogando, si te atragantaste, si te doblaste el tobillo, si tienes una parada cardíaca, somos los primeros en accionar el 112, somos los que hacen el triage y somos primera línea sanitaria. Disminuir los servicios de socorrismo es análogo a cerrar un hospital.
La mobilització està convocada per la Unió de Socorristes de les Balears i afecta municipis com Palma, Calvià, Eivissa, Sant Josep i Sant Antoni. I quan són les 7 i 27 minuts, llegim el que destaca avui la premsa a les portades. Caterina, avui es presenten temes molt variats.
Així és, començant per Diario de Mallorca, diu que els jutges pràcticament no posen polseres, tot i l'alta taxa de dones maltractades. Última Hora explica que Hisenda descobreix que 1.500 allotjaments no cobraven l'ecotaxa. I ja en els digitals els llegim. Mallorca Diario aposta per la plana laboral. Entrevista la consellera de Treball, Catalina Cabré, que es queixa que Aena escolta poc, diu, en temes de seguretat laboral. Contrasta, això sí, amb el titular de l'Ara Balears, que diu que Palma diu adéu als comerços que van ser pilars de l'economia local. OK Balears, per la seva banda, entrevista dos joves que s'han fet virals per haver reduït a un home que presumptament assetjava les dones d'un tren a Barcelona. Anem ara ja a llegir els diaris de les Pitiuses. Diario d'Eivissa diu que el govern permetrà allà fer 12 farmàcies més. Periódico prefereix dir que Sant Antoni obre un expedient a un regidor socialista per unes obres il·legals i tancam ja amb el Menorca, que anuncia que Mahó manté el ritme dels creuers per 2026, per l'any que ve, tot i haver perdut el més gran de la cadena MSC.
Això pel que fa als diaris editats a les Illes. Mentrestant, els estatals avui parlen de fronteres. Això sí, amb permís dels esports, perquè en motos Marc Márquez reconquesta, diu el títol, de la MotoGP. És portada a gairebé tots els diaris. A banda de tot això, però, El País diu que Espanya veta el pas per Rota i Morón també d'armes dels Estats Units amb destinació cap a Israel. L'ABC, en canvi, diu que algunes comunitats del PP valoren avançar les eleccions de l'any que ve per treure un resultat millor. I fixeu-vos en aquest joc de titulars. Per una banda, El Mundo titula que el PP fa un gir total en migració i exigeix ara un major grau d'integració, mentre que La Vanguardia destaca que Feijóo proposa un visat per punts per a controlar la migració.
I també són algunes de les qüestions més destacades de la premsa editada a Espanya, que quan dèiem avui parla de fronteres, també de Marc Márquez i de les Balears avui, que es presenta amb diferents temes depenent de quina és la portada escollida. Quan dèiem segons, per les 7:30, tot d'una fem una repassada als principals titulars. Set i mitja del matí, els municipis de les Balears acceleren l'aprovació dels seus plans d'emergències davant l'increment de les freqüències d'episodis com les danes i les fortes tempestes. Si fa 2 anys només 5 municipis de les illes en tenien, ara ja són una quarantena els que els han aprovat o bé estan en fase de tramitació.
Els ajuntaments de les illes es preparen davant les conseqüències de les pluges torrencials. Just avui, que part de València i Catalunya ha activat l'avís vermell per fortes precipitacions. Alguns municipis ja han suspès les classes i s'ha alertat a la població mitjançant missatges als telèfons mòbils.
Aquí a les Balears, l'àrea del Torrent Gros d'en Barberà i Sarriera Palma està considerada l'àrea de risc potencial significatiu, més inundable de totes les illes, això segons un article d'investigadors de la UIB publicat en una revista internacional. Joan Estrany és el director del RISBAL.
Si desbordassin a la vegada, perquè a més tenen situacions sinòptiques meteorològiques força concomitants, provoquen el desbordament. El punt crític d'aquest desbordament és el parc de bombers de Palma.
I el nombre de migrants arribats en barca enguany a les Balears ja supera el de l'any passat, és a dir, en 9 mesos, de gener a setembre, han desembarcat més persones que en tot l'any 2024.
Són en total 5.850 persones, si comptam les 118 que van arribar ahir diumenge. Ho van fer en 7 embarcacions que han estat interceptades a Formentera i al sud de Mallorca.
I el govern detecta 1.475 establiments turístics amb llicència que no pagaven l'impost de turisme sostenible.
L'executiu els ha requerit que registrin de manera voluntària el cens d'aquest gravamen i ja ho han fet gairebé 600. La resta, si no poden acreditar que no s'han comercialitzat, seran donats d'alta d'ofici, de manera que hauran de pagar igualment l'impost.
I la decisió de Gama de deixar de comprar llet a 3 vaqueries de Mallorca posa en risc la continuïtat d'aquestes explotacions.
Són en concret Ses Bales, Son Bernat i Son Carbó. Enguany ja han abaixat la persiana altres 2 granges, Son Suau i Can Peixet, una situació que, segons els sindicats agrícoles, podria precipitar la desaparició de la històrica marca Làctia. Joana Mascaró és la gerent de la Unió de Petits Agricultors.
Si deixen de recollir llet, així com han avisat en els ramaders, que d'aquí mig any deixen de recollir a un i d'aquí un any els altres 2, com pot funcionar mai a Gama sense la llet de... sense llet? Crec que és lògic. El que entenen altres és que si deixa de recollir llet, vol dir que a Gama, pues, tanca.
I avui també posam la mirada a l'olives, a punt de començar la collita i la producció podria ser més baixa que l'any passat.
Això, segons els experts, podria fer pujar de nou els preus de l'oli d'oliva, tot i que es descarta que arribi als nivells de fa 2 anys. Alfonso Rodríguez és president de l'Associació de Consumidors Consubal.
Pasamos de dejar de consumir aceite de oliva como consecuencia del precio y esto lo que hizo fue que al bajar la demanda bajara también los precios. Una vez que el precio se estabilizó ha aumentado nuevamente la demanda y es básicamente lo que está haciendo que los precios empiecen a subir.
I pel que fa al temps, com vos dèiem, avui està previst que arribin a les Balears les primeres precipitacions del temporal que ja afecta la península. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tenim una jornada marcada per la inestabilitat. La suma de diferents factors, com és una zona de baixes pressions situada a la península Ibèrica, vinculada a l'exuracà Gabriel. D'altra banda, un sol d'aire fred a les capes altes i l'entrada de vent de llevant carregat d'humitat farà que les pluges tornin a fer acte de presència. Seria principalment durant les hores centrals de la jornada que aquestes ens puguin afectar. Serien precipitacions de caràcter local, però intenses, allà on descarreguin, acompanyades de tempesta i fins i tot, de forma més puntual, de calabruix. Afectarien, sobretot, entre les Pitiuses, al nord i al ponent de Mallorca, així com també cap al ponent de Menorca. Com deim, però, seria sobretot a partir de la matinada de dimarts que aquestes precipitacions podrien agafar bastanta més d'importància. D'altra banda, tindrem també una petita baixada de la temperatura, entre 1 i 3 graus aproximadament, arreu del territori. El vent bufarà entre fluix i moderat de component est, i tindrem principalment a una bona part del territori, maró en el panorama marítim. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Cala Morell i 21 al Cap d'en Font. A les Pitiuses, 20 graus a Cala Jondal i 22 a Sant Carles. I a Mallorca, 18 graus a Manacor, 19 a Lloret i 21 al Port de Sóller.
Informatiu Matí. Esports.
I fregam ja les 7:35, moment ara per escoltar la informació dels esports, que avui ens estan parlant, Marta, del pilot balear Joan Mir, que ha tornat al podi al Gran Premi del Japó.
Així és, el mallorquí Joan Mir va ser tercer al circuit de Motegi i torna així a pujar-se un podi del Mundial de MotoGP 4 anys després. El sentim.
Estic molt feliç i espero poder fer una final, un final de temporada molt bo. Seguir lluitant i aconseguir aquest pòdium és una passada.
Mir va arribar per darrere de Bagnaia i Marc Márquez, que amb la segona posició va proclamar-se campió del món. El setè mundial del català li permet igualar la llegenda de Valentino Rossi. I a Moto2, el mallorquí Izan Guevara no va poder acabar la cursa quan lluitava per entrar al top 5. Una caiguda, la quarta de la temporada, el va obligar a retirar-se després d'haver remuntat des de la desena posició de sortida. En futbol, el Mallorca començarà demà a preparar la pròxima jornada. Dissabte visitarà l'Atlètic de Bilbao Sant Mamés. Després de la victòria contra l'Alavés, els vermells són, quan falta un partit per disputar-se, 18 anys amb 5 punts. Avui es tancarà la jornada 7, serà a les 9 del vespre, amb el partit entre el València i el Real Oviedo a les 9, com dèiem. I ahir el Barça va guanyar per 2-1 contra la Real Societat. Victòria del Sevilla 0-1 al camp del Rayo Vallecano. L'Elx del mallorquí Pedro Vigas va guanyar 2-1 al Celta i triomf del Betis 2-0 contra l'Osasuna. I un apunt més en clau mallorquinista, perquè Jan Virgili va jugar ahir la segona part del debut amb derrota de la selecció espanyola sub-20 al Mundial de Xile. Espanya va perdre 2-0 contra el Marroc. A primera federació, l'U d'Eivissa ha perdut el primer partit d'aquesta temporada 2-0 ahir al camp de l'Atlètic de Madrid B. Els blaucels varen encaixar els dos gols als primers 15 minuts de la primera part i no varen poder capgirar el marcador. Sentim l'entrenador Paco Jiménez.
Bueno, hemos tenido un día muy desacertado con el balón. Los pies hemos cometido muchos errores en pases no forzados y cuando tienes presión del contrario es normal que los pases se puedan fallar. Es verdad que nosotros hemos hecho un buen inicio de encuentro con dos o tres ocasiones de llegadas claras y bueno, y una desgracia, pues hemos encajado el primer gol y luego lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero no hemos tenido nuestro día de acierto.
Més futbol. La segona federació femenina, el Balears, es va retrobar amb la victòria guanyant 2-1 ahir l'Argual. Amb aquest triomf, el Balears suma la tercera victòria en 4 partits i se situa quart a la classificació. Per altra banda, la segona federació masculina, nova victòria de l'Atlètic Balears, que es col·loca co-líder del seu grup després d'imposar-se per 0-2 al camp del Barbastre. 3 punts més per als de Luis Blanco, que el cap de setmana que ve rebran la Societat Esportiva Eivissa, que ahir va empatar el seu partit. D'altra banda, el Poble se va guanyar, va ser el derbi balear d'aquest cap de setmana amb una victòria per 1-3 davant l'Andrats. Sentim Òscar Troya, entrenador del Poblense.
Hemos sido muy efectivos de cara a gol, que eso es importante para la categoría. Nos decían esta semana que no meteríamos 10 goles en todo el año, bueno, y hoy metes 3, al final ese es el fútbol y las situaciones que se dan, ¿no? en este grupo tan igualado. Así que súper contento con el trabajo del equipo. Aquí para ganar hay que hacerlo, sí.
El Porrera va sumar el primer triomf del curs, va ser a casa en superar el Torrent per la mínima amb un solitari gol de Javi Fernández. Una victòria que permet a l'equip de Miquel Soler sortir de la zona de descens. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va empatar 2-2 a la pista del Manzanares. El resultat va deixar sensacions positives i un punt important fora de casa. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo i també el jugador Lin.
Cuando no se puede ganar, pues no perder. Y creo que en este sentido pues el equipo ha competido bastante bien. Llevamos dos semanas muy raras de entrenamiento con 5 jugadores porque problemas de visado, lesiones, etcétera.
Siempre nos gusta ganar, así que yo me voy con esa sensación. Un empate, no perdemos, que está muy bien. Una pista complicada, un equipo que ha luchado hasta el final, pero siempre gusta ganar.
En bàsquet, de la primera FEP, el Palmer no ha pogut estrenar la temporada en victòria després de perdre 69-78 davant el Palència a Inca. I de borrador de l'Azul Marino a la Lliga Challenge, les mallorquines es varen imposar amb autoritat a la pista de l'Ardoi, guanyant per 53-83. Maria Espanya, amb 14 punts, va ser la més destacada en atac. I també en bàsquet, el menorquí Sergi Llull s'ha quedat sense la Supercopa d'Espanya, que ha guanyat el València Bàsquet. L'equip taronja va superar a la final el Real Madrid per 94-98 i aconsegueix així el segon títol de la seva història. Llull va portar pels blancs 9 punts en 17 minuts amb un ple d'encerts en tirs de camp i tirs lliures. I acabam amb 12 punts. D'una banda, Tòfol Castanyer va completar el repte solidari i som, recorrent 334 quilòmetres per donar la volta a Mallorca corrent. L'objectiu era conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea es van proclamar campiones del Premier Pàdel de Düsseldorf. Això després de guanyar la final a Ari Sánchez i Paula José María.
Gràcies, Marta. Són ara les 7:40 minuts. Fem una pausa i tot d'una vos parlem de la collita de l'oliva.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre, a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marcos sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I com dèiem a la primera part de l'informatiu, comença ara la collita de l'oliva. La producció podria ser més baixa que l'any passat. Per veure com afronten la campanya d'enguany anant fins a una finca agrícola de Mallorca situada al terme municipal de Felanitx. Ja som valls i hi ha el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia.
Bon dia, com anem, companys? Si haguéssiu just ara com està claretjant aquí i l'extensió és enorme i, a més, sorprèn perquè no el que ens esperam és veure les oliveres a l'estil de tota la vida i el que veiem són unes oliveres més baixetes, molt més fàcils a l'hora de fer feina de coir i de millorar la producció que du a terme aquesta gent que té l'extensió més grossa, recordant d'oliveres sembrades, com el que deien, com si fossin una bardissa i no com un arbre, que és el que ens tenen habituat. Així, d'aquesta manera, utilitzen una maquinària molt moderna i que els permet fer feina d'una manera molt ràpida. Tenien 74 hectàrees, ara n'han afegides 45 més, per tant, ara sí que et segur que és l'extensió més grossa d'oliveres sembrades d'aquesta manera. Juan Alcaide és en nostres, és el seu mestre olier i director tècnic de la plantació de Son Mesquidassa. Com anem? Bon dia.
Bon dia, com anem?
Bé, d'entrada, ens agradaria que ens explicàsseu quines són les previsions per enguany. Se parla de pot ser una collita un poc més baixa que altres anys. No sabem si per vosaltres també ho veus així.
Bueno, parte, según cómo lo mire, hay parte donde la escasez de agua ha hecho sus estragos, otras partes donde las plagas han entrado, como es el glifode, el prince, que también ha hecho estragos, y hay partes que se quejan de que la aceituna no está como tendría que estar en el árbol. Nosotros, por nuestra parte, sí que tenemos aceituna. Hay muchos agricultores que, porque no la ha pegado la plaga o porque han estado más pendientes, por lo que sea, sí que tienen cosecha, pero no es una cosecha como la de hace un par de años, que era una cosecha extraordinaria.
No sé si eso, ¿de qué manera puede repercutir en el precio?
Bueno, si nosotros nos mantenemos con nuestro proyecto que llevamos de poder escoger con más clientes mejor, más consumidores mejor, los precios no los moveremos. Es decir, cuando tuvimos mucho aceite, mantuvimos los precios. Cuando bajó y subió el aceite en península, nosotros mantuvimos precios. Y creo que la idea que tiene la DOT, la denominación de origen, es seguir cogiendo más clientes y afianzando nuestros consumidores.
Utilizáis un tipo de maquinaria muy moderna, decíamos, este otro tipo de cultivo. No sé qué dificultades, o sea, son ventajas, pero a la vez también tenéis muchas dificultades en otros sentidos, ¿no?
Bueno, es como todo, es decir, las plagas son, tienes que estar más pendiente de las plagas. Ventaja, la manera de recolectar es mucho más sencilla, nos permite que la aceituna entre en depósito hecho aceite en 2 horas y media, 3 horas como máximo, por lo tanto la calidad del aceite es superior, y eso, quiera o no quiera, al final del curso se nota.
Pero en cambio me decías que la manera de cómo se tratan después los residuos a veces os puede generar algún tipo de problema.
Bueno, este año nuestra mayor preocupación de toda la almazara y payese no es el precio del aceite o cómo andamos el aceite, sino el alperujo. El alperujo hasta ahora, la utilización que usábamos en el alperujo era como enmienda a la materia orgánica que nos falta en la isla porque son tierras calcáreas. La materia orgánica de todos los minerales que contiene. Tenemos una retención de CO2 al aporte de 18 toneladas de alperujo por hectárea, una retención de unas 9 toneladas de CO2 al año. Tenemos más actividad biológica en el suelo derivada de la aportación de materia orgánica y nutrientes al incorporar el alperujo. Menor dependencia de exterior, especialmente en nutrientes que nos dejamos en el suelo con el perujo, no necesitamos echar abonos compuestos ni que creen abonos compuestos. Tenemos la tecnología necesaria, toda la almazara, para poder hacer esto. El cambiarlo y considerarlo como si fuese un residuo, el poner un gestor de residuos, implantar un gestor de residuos en las tafonas, nos supone entre 200 y 300 mil euros por tafona de inversión, que no tenemos ahora mismo. La apuesta por la circularidad que hace el sector productor del olivar en la almazara debería tener apoyo total de Gobierno de las Islas Baleares. Sabemos la gran sensibilidad de la presidenta Proens en este sentido, y los payeses no entenderíamos que se tratase el alperujo como un residuo cuando el saber popular de los agricultores y el científico reconoce el alperujo como un gran fertilizante. La administración debería flexibilizarse con nosotros y para adaptarse a la realidad y al conocimiento del saber de los payeses.
Porque normalmente se ha hecho así, ¿no? Es decir, se devuelve a la tierra como abono.
Se devuelve a la tierra como abono, se ha hecho así hasta ahora. Hay un estudio hecho del IFAD con 18 toneladas por hectárea que a los 9 meses no ha dejado ningún residuo. Es decir, si tú coges la muestra de a los 9 meses... habiendo echado 18 toneladas de alperujo por hectárea y una que no haya echado nada, las 18 toneladas tienen más materia orgánica, más biodiversidad y está mucho mejor.
Pues Juan Alcaide, muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros quedan porque ya han de començar a fer feina, tenen la maquinària ben a punt, però està començant, pràcticament els estem entretenint, però això és la darrera hora des d'aquí, des de la finca de Sant Valls.
Gràcies, Toni. Recordem que comença ja la collita de l'oliva i n'hem parlat avui a l'informatiu matí. 7:48, canviant d'assumpte. I vos explicam ara que el nombre de migrants arribats en barca enguany a les Balears ja supera tots els de l'any passat. És a dir, en 9 mesos han desembarcat més que els 12 del 2024. Des de gener s'han localitzat 5.850 persones. Si comptem les 118 que varen arribar ahir diumenge, ho han fet amb 7 embarcacions que han estat interceptades a Formentera i al sud de Mallorca. La majoria seran traslladats a l'aquarterament de Sant Tous de Palma, un dels punts d'acollida mentre s'inicien els tràmits d'identificació de la Policia Nacional.
I de moment la majoria de les barques han estat interceptades a Formentera, tant a la mà com als grups de persones ja a terra. Tots ells procedents del Magreb, excepte una que ha tocat terra a Santanyí i eren d'origen subsaharià. Les que han aconseguit arribar a la Pitiusa del Sud han estat traslladades finalment a Eivissa i les que ho han fet a Mallorca a l'aquarterament de Sant Tous a Palma. La xifra global d'enguany assoleix els 5.766 migrants i és a punt ja, per tant, de superar la quantitat total de tot l'any passat.
I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dona més detalls de la seva proposta migratòria, un visat per punts per als nouvinguts que prioritzarà els coneixements de la cultura espanyola, l'origen i la vinculació amb els sectors on falti mà d'obra.
És aquesta una de les propostes sorgides del Congrés d'Alt Presidents Autonòmics Populars, entre els quals la presidenta Marga Proens ha signat l'anomenada Declaració de la Regió de Múrcia amb una sèrie de compromisos en matèria migratòria, també d'habitatge, de lluita contra la violència de gènere o també d'infraestructures, com un pacte nacional de l'aigua de cara al nou curs polític. Feijóo afirma que la migració il·legal és inhumana, insostenible, i la solució, diu, és complir la llei.
Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración. Y añado, y en ese visado también computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria. Y si los países de origen incentivan el desorden, evidentemente no, y no tendrán visado.
La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha respost al document del PP qui acusa de crear un problema amb la migració. Ha estat en la taula rodona els drets laborals enfront de l'extrema dreta organitzada en el marc de la festa anual del Partit Comunista d'Espanya.
No es la inmigración. El principal problema de España hoy se llama Partido Popular, que está trabajando para Vox, que está en manos de Ayuso y que se está radicalizando y que está golpeando a la clase trabajadora y a las mayorías sociales.
I a més qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional, cara a cara avui entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu a Washington per tancar un pla i posar fi a la guerra a Gaza.
La trobada entre els presidents dels Estats Units i d'Israel pretén marcar un punt d'inflexió en el conflicte, tot i que la lletra petita del pla continua en aquest moment sent una incògnita. Ara bé, de moment, ha transcendit que el dirigent nord-americà promet alguna cosa, diu, especial sobre la franja, mentre que cercles propers a Netanyahu asseguren que hi ha certa reserva respecte del pla d'un total 21 punts de la Casa Blanca per l'alt el foc i la posterior governança en l'enclavament. El full de ruta de Trump inclou l'alliberació també de tots els hostatges retenguts per Hamas.
Mentrestant, sobre el terreny, Israel intensifica encara més l'ofensiva sobre Gaza, amb prop de 80 morts, entre ells menors. Des de l'inici del conflicte s'han registrat més de 66.000 palestins morts.
Així ho han denunciat a les darreres hores les autoritats de la franja de Gaza arran de l'ofensiva contra aquest enclavament després dels atacs del 7 d'octubre de 2023.
I els Estats Units ja s'eleven a 4 morts i prop d'una desena de ferits al tiroteig en una església de Michigan.
L'atac ha estat en un temple catòlic de gran blanc als afores de la ciutat de Flint. L'atacant, que també ha calat foc l'edifici religiós, ha estat finalment abatut. El sospitós és un veterà de la guerra de l'Iraq de 2003.
I a Moldàvia els resultats oficials atorguen una victòria clara al partit pro-europeu de la presidenta Sandu.
Les eleccions legislatives celebrades aquest mateix diumenge donen un avantatge clar al partit d'Acció Solidaritat de la dirigent pro-europea Maya Sandu. Ha plegat prop d'un 50% dels vots en total. Es preveu que pugui, per tant, governar en solitari en el Parlament.
I del cas Koldo, la presidenta de Navarra, Maria Xivite, compareix avui davant la Comissió d'Investigació en el Senat.
Haurà de fer front a les preguntes d'UPN, de Vox i també del Partit Popular sobre la seva presumpta implicació en la trama de corrupció dels socialistes navarresos que lideren en aquests moments. La imputació del mes de juny de qui va ser secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, va derivar en un gir de la instrucció judicial d'aquest cas Koldo, fins aleshores centrada en els contractes de mascaretes de la pandèmia.
I els bombers continuen lluitant contra l'incendi del Pic del Lobo a Guadalajara.
El foc ja s'està fins a la província de Segòvia, tot i que en aquesta zona es troba estabilitzat. Les pluges de les darreres hores han afavorit les tasques de l'equip d'extinció. Les previsions, però, del temps fan pensar que les poblacions evacuades podran retornar en breu a casa seva. José Almodóvar és viceconseller de Medi Ambient.
Ya tenemos un nuevo sector en el incendio, que es el sector de Segovia. Eso ha hecho que la superficie aumente ligeramente. La superficie del sector Segovia debe rondar alrededor de las 400 hectáreas, lo que hace que ahora mismo nuestro incendio tenga alrededor de 3.000 hectáreas. Llevamos ya dos días sin actividad, con lo cual lo que vamos a tomar es una serie de medidas de cara a la población, es decir, mantenemos el nivel 2, pero vamos a permitir que la gente vuelva a sus casas. La gente de los pueblos de Peña Alba y de Cabida.
Investiguen un possible cas de violència masclista a Sevilla. El govern central informa que la dona de 28 anys assassinada en el barri est de la capital andalusa tenia un expedient obert en el sistema Biogen per episodis anteriors.
Però no constaven denúncies prèvies ni tampoc mesures de protecció judicial en vigor. La víctima mantenia una relació sentimental amb el principal sospitós, un home de 21 anys que ha estat detingut com a presumpte autor. Si es confirma, seria la víctima mortal número 28 d'aquesta xacra a Espanya enguany mateix. Recordem que el 917-8989 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
7:54 minuts, vas parlar mare d'una herència. Un castell sense hereus, el principal de Mònaco, i un patrimoni que inclou joies i obres d'art repartides entre França i les Illes. Així arrenca la investigació per reclamar l'herència de l'empresari francès Esteve Declos, que al segle XIX va ser fortuna i es va casar amb una senyora benestant de Mons. Ho explica Cristina Tomàs.
Ara, dues dones, una resident a Mallorca i l'altra a Suïssa, asseguren ser descendents de Desclos i han iniciat el procés legal per recuperar el que consideren que és seu, un patrimoni immens format per castells, cases, palaus, finques rústiques, joies i obres d'art i del qual no n'han tret cap profit. Aleguen que tenen documentació suficient per acreditar la relació familiar amb l'empresari. Sentim Fernando Osuna, del Bufet Osuna.
Lo que vamos a hacer es hacer un rastreo, hacer una investigación para ver si en algunas de esas transmisiones de las propiedades, de las casas, de las viviendas, de los palacios, de los terrenos rústicos, hay alguna irregularidad, alguna anomalía, alguna disfunción.
El cas, però, no és nou. Fa 65 anys, dues famílies mallorquines ja van intentar reclamar aquesta fortuna, però la falta de registres clars i les confusions en els llinatges van frustrar la demanda.
És una labor que s'està haciendo a través de registros de la propiedad, a través de testigos, a través de historiadores.
Els arxius mostren matrimonis entre els Desclos i diferents famílies menorquines com els Humbert o els Mallol. Segons els genealogistes, fins i tot hi podria haver dues branques descendents amb llinatges idèntics. Desclos, Taltavull. Una pista complexa, però que podria obrir la porta a resoldre, finalment, un llegat milionari pendent des de fa més de 12 segles.
I arribem a les 8 del matí amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I detrás radio.
Caminé sin parar, a pesar de las alarmas. que sentiu ara són Trueno Culebra amb el seu tema Repressión. Els escoltam per Caprés durant el seu punk combatiu a Mallorca. La cita serà dia 4 d'octubre al Festival Sarroquet a la Factoria de So de Santa Maria. Aquest grup, nascut a València a principis del 2020, s'ha guanyat ràpidament un espai dins l'escena estatal amb un so cru, directe i amb lletres que destilen ràbia i inconformisme.
I en aquest moment s'han de dir que estan de gira, presentat al seu primer àlbum homònim, en aquest cas Trueno Culebra, com dèiem, enregistrat en guany, i en destaquen temes com ara Odio a Muerte, Estat Ciutat, també Último Adiós, Volverse a Levantar, Tiempo Perdido, i també Repressión. El disc combina guitarres, ja el sentiu, ben afilades, una base rítmica contundent i unes lletres que connecten amb l'esperit reivindicatiu del punk clàssic, però actualitzades al context social i polític actual del present. I estan especialment content de la forma que se li ha donat al projecte, és Ruben Santa Tecla, el frontman d'aquesta banda.
Ara mateix estem presentant el nostre primer LP de 7 cançons, que està en format vinil i que ha sigut possible gràcies a 8 segells independents que han participat conjuntament per tal de coeditar este disc, i als que estem molt agraïts, perquè en el món actual on les plataformes digitals l'accés a la música és tan fàcil, no tot el món es vol involucrar en un projecte d'este tipus.
Els seus integrants provenen d'altres formacions ben destacades com Choco Crispis i també Social Combat, fet que aporta al projecte una maduresa musical i una experiència escènica que es tradueix en concerts intensos i sense concessions.
Ma chambre a la forma d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
I aquest dimecres es presentarà a Casa Planes el Congrés Internacional Costa sobre Cultura Turística Sostenible. Serà un berenar informatiu per explicar el programa de ponents i d'organitzadors. La trobada es durà a terme del 23 al 25 d'octubre del 2025. Explica la filosofia del Costa la directora de projectes de Casa Planes, Areli Mirelman.
A la Fundació Miró es va luar i a Casa Planes reunirem artistes, investigadors, científics i professionals del turisme per reflexionar sobre la interpretació de l'imaginari turístic i començar a imaginar un futur més just i sostenible per a les nostres illes. Hi haurà conferències, taules redones, experiències artístiques obertes al públic. Més de 30 experts internacionals es donaran cita en aquesta trobada.
Doncs això serà de dia 23 a dia 25 d'octubre. Je veux seulement...